dirigir el que devenia una de les coses que és que em permetin dirigir una orquestra. Avui parlarem de direcció d'orquestra i ho farem amb Ramon Gené, molt ben acompanyat. Ara ho expliquem.
RAC 1. Intel·ligència artificial, escriu-me una cançó per dir-li a algú estic boig per tu.
Boig per tu sense fi, ets el meu destí. Amb tu l'amor és la veritat i trobo la meva felicitat.
Per això a la FNAC només oferim cultura creada per humans. I pels nostres 30 anys amb tu, una superoferta al dia durant tot el mes a FNAC.es. Et falta FNAC.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Marxant comanda. Un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.
Omple de vida els teus espais interiors amb Catalana de Toldos. Cortines que combinen a la perfecció bellesa, funcionalitat i estil.
Tenim un ampli catàleg amb un gran ventall d'opcions. A Catalana de Toldos ens enorgullim d'oferir una atenció personalitzada i l'ajudem a trobar la cortina perfecta que s'adapti a les seves necessitats.
Visita el nostre showroom a Catalana de Toldos, a la Gran Via 478 entre Viladomat i Calàbria.
catalanadetoldos.cat.
Per als qui desitgen poder abrigar-se ja i per als qui temen que el temps s'espatlli, Kiabi et dona sempre més per a la teva família. Com ara mateix, la nostra col·lecció de peces de punt i abrics amb petits preus, com un jersei infantil per 9 euros, a les botigues Kiabi i a Kiabi.es.
Kiabi, la moda petit prix.
Aquesta tardor, que res et freni. A Feubert et donem fins a 80 euros de descompte en comprar i muntar els teus pneumàtics Continental en tots els nostres tallers. Demana cita a feubert.es abans de l'1 de novembre, perquè a Feubert et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Fantàstic! Meravellós!
Què et passa? Quina alegria és aquesta?
L'alegria d'anar al servei a estació. M'he passejat per allà i he trobat de tot per canviar a casa meva. Petits retocs a bons preus per sentir-me en una casa nova.
Què dius ara?
Sí, i a més m'han pressupostat pintar el menjador i instal·lar la calefacció. Fan de tot. T'ajuden a reformar i instal·lar el que vulguis en uns horaris superflexibles. Fins i tot en dissabte. I et gestionen el finançament. Servei a estació. La botiga de les solucions per tothom. Al carrer Aragó 270 de Barcelona.
El dilluns 6 de novembre, Mundo Deportivo celebra la tercera gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Agbar, Dazón, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
Halloween al Tibidabo és l'època més terrorífica de l'any.
Fins al proper 12 de novembre, vine al teu parc i no et perdis el Wilhelm Freak Show, l'espectacle exclusiu del Tibidabo per a tots els públics. Més informació i compra d'entrades a tibidabo.cat. Una experiència emocionant recomanada per La Vanguardia.
RAC 1.
Són les 6 de la tarda, 3 minuts, Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Acord de mínims dels països de la Unió Europea sobre Gaza. Demanen una pausa humanitària.
Es tracta d'un consens molt bàsic. És una garantia perquè pugui arribar l'ajuda necessària per la població civil sense risc de bombardejos. Els estats membres deixen clar, això sí, que no es tracta d'un alto al foc, una proposta que genera divisió encara entre els diferents països. És a dir, no implicaria la fi dels bombardejos d'Israel contra objectius de Hamas. La proposta d'aquesta pausa humanitària es posarà sobre la taula de caps d'estat i de govern de dijous i divendres que es farà a Brussel·les. De tot plegat n'ha parlat fa uns minuts el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, que per cert assegura que estan posant tots els esforços diplomàtics per tal d'evitar que altres actors entrin al conflicte.
La situació més grave y peligrosa, porque en cualquier momento puede saltar una chispa que provoque una extensión del conflicto en el que participen otros actores, que por otra parte están advirtiendo de que así va a ser si la situación continúa como está. Y por eso nuestros esfuerzos diplomáticos para prevenir la extensión del conflicto.
Borrell ho ha dit després de reunir-se amb els ministres d'exteriors europeus. Mentrestant, la intel·ligència britànica considera que el míssil que la setmana passada va caure sobre un hospital de Gaza i que va matar 200 persones va sortir de dins de la pròpia franja. Ho ha dit des del Parlament de Westminster el primer ministre Rishi Sunak.
En base als coneixements i l'anàlisi dels nostres experts en intel·ligència i armes, el govern britànic pot dir que l'explosió a l'hospital de Gaza molt probablement la va causar un míssil o part d'un míssil llançat des de dins de Gaza en direcció a Israel.
Gaza towards Israel.
Aquesta tesi, per tant, reforça la que ja va donar el govern israelià, que assegura que qui va llançar el míssil va ser la jihad islàmica. A tot això, els morts a Gaza pels bombardejos d'Israel ja són més de 5.000. La justícia deixa sense cap sanció un mosso d'esquadra que va aprofitar el càrrec per espiar la seva parella. La fiscalia li demanava 7 anys de presó per cercar informació de la dona a la base de dades policials sense cap mena de justificació. Els jutges, però, l'han absolt perquè consideren que no va aconseguir detall rellevants i, per tant, no va acabar perjudicant la víctima. La sentència xoca amb el que demanaven tant el Ministeri Fiscal com la defensa, que consideraven que hi havia hagut revelació de secrets i assetjament. Ara poden recórrer-ho. En qualsevol cas, l'Audiència de Barcelona informarà sobre el cas a la Divisió d'Afers Interns dels Mossos per si considera que ha de prendre alguna mesura contra la gent. I tres noies acusades d'atropellar un home i fugir asseguren que si haguessin sabut que les ferides de la víctima eren greus, s'haurien aturat. Va passar el 2016 a Sabadell. Les noies tornaven de festa de nit i van atropellar mortalment el treballador d'una grua que estava recollint un cotxe. Després no es van aturar. Segons han reconegut elles mateixes, es van adormir al volant. Aleguen que no eren conscients de la gravetat de la situació i que es van disculpar a la vídua de l'home abans del judici. A la conductora li demanen gairebé 4 anys de presó per homicidi i a les dues acompanyants una multa per omissió del deure de socors. I ara els esports amb Joan Camí.
I comencem amb una última hora de bàsquet perquè la penya acaba d'anunciar el fitxatge del base Kenny Cherry per reforçar la línia exterior de l'equip. El canadenc amb passaport d'Haití signa per 2 mesos com a recanvi del lesionat Andrés Félix. En futbol, el Barça inscriurà Marc Guiu, l'heroi del partit d'ahir davant l'Atlètic Club, i Héctor Ford per jugar aquest any la Champions, de manera que seran disponibles per rebre el Shakhtar Donetsk aquest dimecres a Montjuïc. Xavi no recuperarà encara cap dels lesionats de cara a aquest partit. A nivell extraesportiu, el club blaugrana preveu exaurir entre avui i demà totes les samarretes amb el logotip dels Rolling Stones, com les que lluirà aquest dissabte. De fet, les samarretes d'home ja s'han esgotat via online i en queden molt poques a la botiga física. I d'altra banda, Jennifer Hermoso s'ha reincorporat avui a la selecció espanyola 2 mesos després del petó no consentit de l'expresident de la Federació, Luis Rubiales. Aquesta tarda, a les 7, s'entrenaran a les ordres de Marta Tomé, i encara en futbol, avui a les 9 jugarà el València Cádiz, que tancarà la jornada de primera divisió, i a la mateixa hora també es disputarà l'últim partit de la jornada de segona amb l'Alcorcón Cartagena.
I pel que fa al temps, acabarem el dilluns amb més ruixats al Pirineu, sobretot al sector de Lleida, i esporàdicament també arribaran a la resta de la meitat nord del país. Demà tornarà a ser un dia insegur, amb alguns xàfecs de bon matí a la costa i al Pirineu, i durant la tarda a les comarques de Girona. Tot plegat amb temperatures més baixes que avui i encara amb una mica de vent, sobretot al sud.
Versió RAC 1.
Ja sóc aquí. Quines ganes de conèixer't. Bon dia, Miami.
Good morning, Level. Welcome.
Leve la terra a Miami. Ara ja pots volar a la nostra nova destinació al millor preu i sense escales. Level. Fly your way.
Si triar és estalviar for you, fins al 26 d'octubre estalvia a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Pones, triant el nostre 3x2 en tonyina clara amb oli de girassol Carrefour al pack de 6 o en la nou pelada Carrefour de 400 grams. Vàlid a la península i les Balears. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
El 24 d'octubre celebrem el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Vols tenir la millor visió de prop i de lluny? Ara, amb xinxin progressius de Flelu t'ho fem ben fàcil. Emporta't les segones ulleres progressives per 1 euro més. Per tu o per qui tu vulguis. Només amb xinxin progressius de Flelu. Veure condicions.
Sabies que per cada grau que baixes la calefacció la teva factura baixa un 8%? Per evitar que pugi la factura, procura mantenir la temperatura entre 19 i 21 graus. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Totes les ocasions poden ser especials i Gourmet La Vanguardia et porta Catànies per celebrar. Les autèntiques Catànies Courier i la nova col·lecció amb Catànies de llimona, crema catalana i sal de l'Himàlaia. Una ampolla de cava Gala de Vallformosa i tres estots Catànies valorats en 69 euros, ara per només 49. Compra-ho a gourmetlavanguardia.com i prepara't per celebrar.
Arturo Valls de Cambrer?
Valls encertat.
Doncs posa'm un Colacao.
Bullint com el foc o millor fresquet?
Calent.
Lent jo? Si sóc molt ràpid. Tu manes, mestre. Quasi cadascú el demana a la seva manera. En marxa un Colacao.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
L'Orquestra Simfònica del Vallès us ofereix aquest espai.
Són les 6 de la tarda, 10 minuts. Saludem el músic, el conferenciant, l'home polifacètic, un home allò que...
El Da Vinci contemporani.
Sí, exacte. No sé, avui que anem de tòpics, claro,
no s'ha dit nunca.
L'home del Renaixement.
No, bueno, jo ja he parlat, ara no em presentis una altra vegada.
No, si estava parlant de Ramon Gené. Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Moltes gràcies, quina presentació, quina patxoca.
No. Escolta, ja hem acabat l'etapa televisiva.
I això ja està.
Això ja ho tenim. Però ara et preguntava a micro tancat, sí, perquè com que sempre es parla que ha estat una primera entrega del programa...
Primera temporada.
Això vol dir que hi haurà una segona temporada, una segona entrega.
Tant de bo. Tant de bo. No sé, sembla que a tothom li ha agradat molt. Doncs.
Ah, sí, és la cosa que ha estat una mica curta, ja t'ho diré. Ha estat una miqueta, saps, allò que dius...
Vist i no vist.
Heu plegat una mica, saps? Ja està, ja s'ha acabat, això.
Sí, és veritat que la gent...
Però millor així, a vegades, que no fer-te passat i fer-ne 24, no? I diguis, vinga, va, un altre.
Sí, de tongadeta en tongadeta.
Sí, ja
en farem més. Sí, d'això, que diu el meu pare.
No, que ha anat molt bé, i que la gent ha quedat molt contenta i amb ganes de veure més. Però, de moment, en tens de...
Tinc les cançons.
Però gravats?
No. Ah, perquè després tinc les xarxes patades de gent. S'ha de fer aquesta cançó,
Aquesta és l'altra. Sí,
aleshores, sí. Tranquil·litat, perquè ja ho anirem fent, i a poc a poc.
Quines són les cançons més rares que t'han demanat ara? Darrerament...
No sé. Home, haurem de fer una cançó en català, no?
Home!
Pues sí, perquè és una vergonya. Que hagueu fet totes i de català ni una quan és la Televisió Nacional de Catalunya, TV3. I no he fet ni una. Jo per això, quan veig la cançó que feu, ja canviava.
Però potser podríem... Jo tinc clara la cançó en català que vull fer.
Ah, sí?
Quina?
No la diré. No.
Rosó?
No.
La ràdio de Diango.
Si no és en català?
Sí, que és en català.
Que no.
Sí, que és català, el Diango.
Diango sí, però la cançó...
Clar que és català.
Però la cançó diré que és en castellà.
Quina?
La ràdio...
És català?
En castellà, la fa en castellà. Però el Diango també ha cantat en català, la
mare.
Però si la gent volgués suggerir-me alguna cançó en català...
Vols més propostes, encara?
No, jo tinc un albergat.
Ai, no.
Tal com és el títol del programa del Ramon Gené, això no és una cançó. Ja ho diu el títol del programa del Ramon Gené.
És una sardana.
És una sardana, però sí. Això una no
tortura.
És una cançó. Això és una
junt,
tortura.
Podries fer junts.
Va, a veure. Sí. Què ens portes?
Sí, perquè...
Bueno, ens portes no. Què ens porta? Perquè sembla que portes un paquet. No.
No.
Què ens porta? Què ens proposes? I qui portes? Perquè
ara,
vens amb un convidat.
Ara.
Sí. Ara ja ho he vestit millor, això.
Avui venim amb un convidat, sí, que ara presentarem, perquè l'altre dia se'm va dir,
sí,
que estaves veient una sèrie...
Exacte.
Sobre una orquestra.
Exacte, que porta per títol l'orquestra.
L'orquestra, i que es pot veure a Filming.
Exacte.
I que són, diguéssim, la vida interior d'una orquestra. I et va sorprendre molt un seguit de coses que passaven en aquesta sèrie.
Sí.
I aleshores vaig dir, home, si això s'alpada cada dia... I vas dir, però què dius ara? Clar, dic, sí, home, no, sí, no. Ja ho veuràs. I dic, et portaré una persona... amb la que xerrarem de tot plegat i que ens explicarà com funciona tot això, que és el mestre Xavier Puig i que és el director titular de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Que
per
és...
tant, ja el podem saludar.
Sí.
Mestre Puig, bona tarda. No sé si veieu alguna d'aquestes sèries, per exemple, que les tinc totes aquí. L'Orquestra, que és l'última que he vist, després hi ha una altra que es diu Maestros, després jo vaig seguir-ne una altra que era Mozart in the Jungle. La seguiu, alguna d'aquestes,
sí,
o no?
Sí, aquesta, la danesa, aquesta última.
La danesa, l'Orquestra.
Aquesta l'he vist tota, sí, sí. I Mozart in the Jungle vaig veure alguns capítols, sí.
Bueno, Mozart in the Jungle, a mi m'agrada més Mozart in the Jungle que l'Orquestra.
Sí, és perquè una
cosa... Ara, el que es viu allà, el que és el... El dia a dia de l'orquestra, si fa no fa, hi havia paral·lelismes entre l'orquestra i Mozart in the Jungle.
Sí, perquè el Mozart in the Jungle va d'un oboista, una noia que toca l'oboe.
Sí, exacte.
Mentre que l'orquestra, aquesta danesa, va d'un clarinetista.
Ah, exacte.
Però
exacte.
Al final són dues persones que bufen un instrument, que tot i que s'assemblen molt, són molt diferents, però això ja ens ho explicarà el mestre. I aleshores el que passa són les... com les, diguéssim... les enveges...
Ah, exacte, de dins l'orquestra.
Que hi ha dins l'orquestra, sí, sí. No? I, per exemple...
Home, posem... el del triangle, aquest, el del triangle, ha tenir una enveja, el del piano. Aquella merda d'instrument. Deu pensar, hòstia, jo em vaig amb això.
Sí, sí. Raó, ja.
Però, per exemple, posem un moment a l'àudio per situar, sí, que és la sintonia del Mozart in the Jungle. La de Mozart in the Jungle és més americana, saps? Tot és com més exagerat, més histriònic. El director d'orquestra que hi surt, que ara en parlarem, és un tio ja amb uns cabells i després els trai.
El maestro, sempre, el maestro.
I es deia, portes uns cabells com un compositor.
Es deia això, eh?
Es deia antes.
Això es deia antes?
Antes es deia, portes uns cabells com de Beethoven, saps allò desmanegat.
Desmanegat, sí.
Però té un fet que és que ara també ho pagaria preguntar-li al mestre, que és que és el director que ve de fora, i aleshores el que ve de fora sempre se li dona molta més importància.
Que el català.
Doncs, molta, sí, més... No, no, estic, sí, parlant de la Simfònica, sí, de Nova,
sí,
York.
Sí, sí, com aquí, com aquí.
T'hi dic que el que ve de fora té, diguéssim...
Clar, com aquí.
Més relleu, més importància que el que està aquí.
Com aquí.
No sé, que ens ho digui el mestre.
Bueno, això és així. El convidat sempre té més glamour perquè, doncs, sempre porta coses noves, en canvi el director titular, doncs, ens senten cada dia, i llavors és molt sa per l'orquestra portar directors convidats, perquè n'aprenem tots cada vegada que en ve algun, i és veritat que potser, doncs, els músics, clar, estan més receptius quan ve el convidat.
Ah, sí? S'hi posen més a favor, sí, del quan ve el director convidat? Que
clar,
no...
perquè expliquem abans d'això un parèntesi, sí, sí, que sí, les orquestres tenen un director titular, que és el que treballa amb aquella orquestra, clar, però que com que el director titular no pot estar tot el dia, doncs aleshores arriben directors convidats a fer altres concerts. No?
Els titulars ens toca gestionar, diguem-ne, la feina bruta, a vegades, dels contractes, de veure de qui toca de primer, qui toca de segon, qui fa aquest programa, a qui dones permís perquè no faci aquest programa, etcètera, etcètera.
I el titular us fa gràcia que arribi el convidat.
A veure, un moment. Dic, el de Mozart in the Jungle el fan titular, eh?
Sí, sí, sí.
El Mozart in the Jungle el fan titular. I a l'orquestra també totes les picabaralles són amb el titular, tot i que quan ve el nou... que ve de fora, aquest ja li riuen més les gràcies.
Sí,
perquè... I ara anem a la pregunta que deia vostè.
No, si us fa gaire gràcia que quan arriba el convidat i tothom, oi, que bé, oh...
No,
ja necessitàvem aquest aire fresc.
Al contrari, ens agrada molt que vingui gent nova i que ja porti coses diferents a l'orquestra. Però, de totes maneres, els tòpics de les sèries referents als directors són bastant irreals.
Ah, sí?
Irreals?
Sí, per exemple, amb aquesta danesa, sí, sembla com que el director tingui una carta blanca per fer i desfer el que vulgui, i això ha canviat molt. Ara, l'època d'aquella dels directors dèspotes, doncs ningú els aguanta, ja. Ara sí, és una altra història.
De fet...
No sé si el mestre, perdona, sí, no sé si ha vist la pel·lícula, una pel·lícula que em va fascinar, que es diu Tar, que la protagonitza la...
Sí, Kate Blanchett.
Exacte, sí, que també és una directora... que és, bueno, té molt de caràcter. Això s'ha perdut, aquest estil tan... no sé si dir... Déspota, tan...
Carles Sánchez. Jo crec que sí, perquè, a més, abans els directors estaven molts i molts anys amb una orquestra i llavors imprimien un segell. Deien que quan escoltaven per la ràdio Toscanini, de seguida sabien que...
Qui la dirigia?
Era Toscanini. Ara els directors duren molt menys anys, estan 3-4 anys i van rodant i els músics també van canviant i és tot molt més globalitzat i llavors potser no hi ha aquesta personalitat tan concreta de cada orquestra i de cada director. Jo crec que ha canviat molt.
A la sèrie, ja, si escoltem aquest àudio, que és el preludi del Tristany i Isolda...
Oh. Moment magnífic.
Sí, però arriba el director, que és el director convidat, arriba i comença a explicar-los i als músics que han de tocar amb una sèrie de passions i tal, i comença a perdre, diguéssim, la correcció política en el llenguatge i els hi comença a dir tot un seguit de bestieses, doncs, perquè els músics, diguéssim, comencin a tocar com ell té el cap que han de tocar. Que això no passaria.
No, això, en els termes en els que surt de la sèrie, segur que no, o sigui, no arribaries a la tercera frase, però buscar formes de motivar els músics per anar una mica més enllà de les notes, això sí que és una cosa que ho intentem i que ho busquem.
Perquè jo crec que la pregunta primera seria... Què fa un director d'orquestra? Mm. O sigui, perquè potser hi ha molta gent a casa que diu...
Sí. L'orquestra... Allò va sol.
Això.
Allò va sol.
Segueix la solfa. L'orquestra segueix la solfa. Ah. O segueix el director. Aquí segueix l'orquestra.
Això, que ens ho expliqui el mestre.
És una bona pregunta. O sigui, el director en principi serveix perquè algú ha de fer una proposta d'interpretació musical, que vol dir de com traduïm aquelles notes, aquella partitura en sons. I això ho pot fer una persona al davant amb una batuta, però ho pot fer un violinista des del primer violí, ho pot fer un clavecinista, però algú ha de fer aquesta proposta perquè de possibilitats n'hi ha moltíssimes, de tempo, de caràcter, i per tant, doncs, algú ha de fer aquesta proposta. Però és cert que hi ha orquestres que vaja, que tota la base tècnica doncs està solucionada i per tant doncs hi ha orquestres que sí que funcionen soles, però jo crec que aquesta proposta personal sempre hi ha de ser perquè tingui un interès i no cadascú toqui a la seva manera el que cregui.
Però si l'orquestra és més petita podria tocar més sola que si és molt grossa?
Bueno,
si hi ha més o menys músics?
Podria tocar sense director al davant amb batuta, podria tocar per exemple amb el concertino director, això hi ha moltes orquestres petites que ho fan, però els casos, diguem-ne, d'orquestres democràtiques, per dir d'una manera, que ara ho decidirem entre tots, acaben sent un caos, no funcionen.
Ah,
sí, sí. Vull dir que al final sempre hi ha d'haver
un camarí.
I ara dius això de la batuta. Per què serveix la batuta? O sigui, es pot dirigir sense batuta?
Perfectament.
I aleshores, per què aquest estri?
Jo crec que hi ha una part en la qual ens descansa una mica el braç, perquè un petit gest de canell, amb la batuta, això s'amplifica i els músics el veuen més, i per tant no et cal moure tant de braç. I per exemple a l'òpera, que estem a les fosques i que hi ha, en el fossat hi ha poca llum, a vegades una batuta és més visible. Però es pot fer tot exactament sense batuta. De fet, ara hi ha molts directors que dirigeixen sense batuta. Sí. Jo diria que més que no pas amb batuta. Ha quedat ja una mica antiquada.
Perdoni un moment. Parlàvem de la batuta als braços. La pregunta és... Aneu al gimnàs, els directors, per aguantar...
A uns deltoides, aquí?
Tantes hores... Perquè jo, a vegades, a casa, he fet la recreació de que dirigeixes l'orquestra.
Com si estiguessis allà dirigint.
I a la que porto 10 minuts, 15, ja paro, perquè tinc els braços rebentats.
I
alguns dies que he anat vaig a veure una orquestra, o fins i tot una òpera, que allò és foldi, que no...
Embolica
cap a fort, sí. i vinga. Jo penso, bueno, però aquest home, o sigui, deu anar al gimnàs a fer, no sé, a fer uns bíceps o el que sigui. Com ho aguanteu, allò? O sigui, entreneu? Com s'aguanta tant moviment? Aneu moviment, si tu fas el moviment de braços i fas...
I tota l'estona aixecats, 20 minuts, vinga.
Aixecat, jo trobo que cansa molt, o sigui, sembla que no, però bueno, jo trobo que...
Si tens una pràctica regular, es va fent la musculatura.
O sigui, musculeu braços, sí, o sigui, us fa musculatura.
Alguna vegada però musculatura mai. El que passa que jo, de jove, havia jugat molt a tennis, molt. I llavors crec que el braç dret el tinc amb la musculatura bastant feta.
Però, no, però jo no sé com aguanteu tot. L'altre dia estava al Liceu veient l'obra que dirigia el Pons,
el Yevgeny Onyegin, bueno, el Txaikovski.
Jo no s'acabava mai i dic que aquest home acabarà amb unes rampes als braços, que dic, és que això no hi haurà aquí, i vinc a anar-li fotent.
Quan són moltes funcions seguides, sí, és cansat. També, igual que pels cantants, els cantants també intenten evitar que facin funcions seguides un dia darrere l'altre. Però bueno, és una musculatura que la tenim molt entrenada, eh? I podem aguantar moltes hores.
Una pregunta.
Atenció, ara sí li toca a vostè.
Vostè ha dirigit mai amb la bragueta oberta?
Perdoni.
Ha dit, hòstia, menys mal que sóc director i no ho heu vist ningú, perquè sou els únics que es poseu d'esquena al públic. Sou més mal educats de tots els músics, diguem.
Sí, però els músics estarien petant de riure, diguem, eh? Si es dones el que...
Ja, però bueno, ja els coneixes, que sempre millor ser a la bragueta oberta. El músic no passa al públic. No.
No
t'ha passat mai, eh?
No m'ha passat mai, però és veritat que hi ha gent que em coneix pel cul. Això sí que quan veuen el cul...
Més que per la cara, no?
Exacte.
Bueno, mira. I una altra pregunta. Heu calculat mai el dibuix que feu amb un ordinador? Quan moveu els dits, la batuta... El dibuix que es forma, això amb un ordinador s'hauria de fer, perquè igual surt una obra d'art de collons, eh?
No, bueno, això, sí. Això hi ha alguns estudis, diguem-ne, sí. de per estudiar direcció, de batutes, diguem-ne, batutes Wii, que sí. Sonen tal com et mous, i a més veus a la pantalla...
I el dibuix què? És maco o què?
Sí,
de veure.
És bonic, sí. Així justament practiquem, els alumnes els fan practicar que facin el dibuix correcte.
Aquest és l'altre. Com assages tu a casa? Sol?
Jo el gest no l'assejo, fa molts anys, i el gest no l'assejo. Jo estudio partitures, intento estudiar-me al màxim les partitures per tenir-les de memòria.
Al cap, sense moure, no assages?
No.
Que val a dir que el mestre també és professor de direcció a l'ESMUC, eh?
L'ESMUC?
Sí, l'Escola Superior de Música de Catalunya.
Ah, serà un moc.
Sí. No.
Escolti, ara li vaig dir una cosa. O sigui, ja li he dit que s'estalvís les preguntetes. Jo ja li he dit, no em faci quedar malament. Vale. Ja n'ha fet dues,
Estan fetes, sí. Sí.
Que, per cert, ara que parlava de la partitura, com és la partitura? O sigui, com
és un patracot.
Com és la partitura d'un director? Perquè, clar, han de sortir tots els instruments.
Bueno, aquesta és una molt bona pregunta, i l'altra que jo no sabia, perquè aquí es demostra el desconeixement, perquè som uns ignorants, per això portem gent com ell, que... tots els músics no tenen la mateixa partitura.
Cada músic té la seva particella, té la seva part, però el director té la part de tots.
O sigui, un músic el té violí, la seva.
Sí, el primer violí té la partitura del primer violí, el segon violí, la partitura del segon violí, la viola, la partitura del viola, i així tots. Tots tenen la seva partitura i el mestre té la partitura de tots. Tots.
Però com?
Doncs és una partitura... Flota,
després, en segon lloc, hi ha l'oboe, després el clarinet, després el fagot... Sí, tot.
Amb una sola pàgina surten tots els instruments?
Amb una sola pàgina surten tots.
Però és molt petit.
Has d'anar girant moltes pàgines.
És molt petit.
Però i el moment aquell que sona tots els instruments a l'oboe, els finals d'aquests...
La bogeria aquella, sí.
I tot ple de corxers, semicorxers, difuses i semifuses?
Sí. Però quan arribes al moment del concert, el millor és que ja no l'estiguis mirant, la partitura. Eh? Si has d'estar mirant la partitura, ja malament ratlla.
Malament.
Sí, l'estudiem abans, perquè així podem escoltar més, podem escoltar millor. Però justament la gràcia de l'orquestra és que ells tenen la seva partitura, la seva partitxela, només el que han de tocar ells, però la gràcia és justament escoltar el que no tenen a la partitura, el que tenen els altres.
Aquí és el que anava a dir. Com segueixen ells el que no toquen ells? O sigui, quan saben que... Vull dir... Ja.
Aquesta és la virtut del qui
va escoltar. Ah, o sigui, per oïda?
Sí, esclar. Sí, ells han de saber escoltar amb qui van, si estan tocant amb un altre instrument, si estan fent una funció d'acompanyament, o si és
per exemple, la percussió, que sempre fascina. M'hi fixo molt a la percussió, perquè els veus que estan com... Perquè em recordo molt del Carles Sanz del Tricicle, que hi havia un sketch que era un percussionista. No sé, tinc aquesta idea al cap i sempre me'ls miro pensant en Carles Sanz.
Avui farem curt.
I és molt difícil aquell moment que dius, hòstia, això ha d'entrar, però és que la percussió, si va una miqueta més tard o abans, t'ho espatlla tot.
Exacte, és com el porter de l'equip de futbol, i els seus errors són flagrants.
Exacte.
I no és gens fàcil encertar un cop de plats exactament al moment que toca. Nosaltres, quan estudiàvem direcció, per estalviar-se diners, a l'orquestra amb la qual practicaven, s'estalviaven els percussionistes i els mateixos estudiants de direcció tocàvem els instruments de percussió. I ens adonàvem com n'és de difícil encertar un cop de plats en el moment precís.
Bueno, és que els dels mires, doncs, clar, dius, clar, aleshores, ell ha d'estar pendent de tota la peça i saber en el moment exacte que ha d'entrar.
Ells van comptant números de compassos. Ells tenen allà, tenim 57 compassos de pausa.
A la partitxela posa, hi ha una ratlla i posa 56.
I van comptant.
Però què compten? 56 compassos de silenci fins que li toca.
Però com va això? Perdona, aquella no... Ara, hòstia, ja
no ho entès.
Però ell va contant.
És que clar, sí. Tampoc podem fer una classe de música.
No, però és que és molt interessant.
No, home, perdona.
Clar,
clar,
estem descobrint moltes coses.
I què conta?
O sigui, ells tenen el número de compàs. Si és un compàs de 4, un compàs de 3, un compàs de 2. Llavors el director va marcant i amb això ells saben quan va canviant el compàs. I van comptant. A veure, quan l'han tocat moltes vegades, al final hi ha autoconduïda, diguem-ne.
No, no, ja, però clar.
Es fan un fart de comptar compassos de pausa, els percussionistes.
I vostè indica en el moment... O sigui, a veure si m'explico,
Que ha d'entrar
el gest que vostè dona a un grup de músics són unes mil·lèsimes de segon abans que arribi el moment en què ells han de tocar?
És exactament una pulsació abans. Els hi donem sempre la informació, una pulsació abans.
Una pulsació és què?
Una pulsació és el tempo que portem. El tempo que portem. I és la seva respiració. El moment que respira.
Per això, per exemple, quan el Toni practica a casa i es posa davant allà on ho faci...
Nosaltres fem el ritme.
Tu mous els braços amb la música.
I no.
Ell va per davant de la música.
Bueno, poder dirigir has d'anar anticipat. Sempre un mica anticipat.
Bueno, és un petit detall, per això ell és professional, jo no. Petit detall. Jo vaig darrere, com el cotxe escova.
Dos coses que potser són interessants per la gent. Primer... Quants instruments ha de saber tocar el director?
A veure, jo crec que el director no s'ha de posar gaire en la part tècnica de l'instrument, perquè, de fet, de tocar el violí segur que en sabrà més el violinista i de tocar l'oboe en sabrà més l'oboista, que no pas tu, Jo crec que el director, bàsicament, ha de parlar en termes musicals i en termes d'idees sonores, més que no pas en saber tocar l'instrument. Ara, és clar, si tens una noció d'un instrument de corda, d'un instrument de vent i de la percussió... ja tens molt més, I sobretot si tens també una mica de piano per estudiar les partitures va molt bé.
Ens escriu la Txell Pujagut i ens diu: hola, de les coses més xules de viure a Canet de Mar és que el primer dijous de mes fan un assaig obert de l'orquestra de cambra. La directora d'orquestra explica als que hi som el perquè del que fa i t'adones de la importància de la direcció. Felicitats pel programa.
Exacte, és que aquest esperit didàctic jo crec que és molt necessari.
I després hi ha una altra cosa, que amb això que us semblava que era com una sorpresa d'això de... Hi ha 56 compassos de silenci, sí,
bueno,
estic comptant...
Aquí ja has vist que ja ho he deixat córrer per un altre dia perquè aquí ja no en té res, però bueno...
Això que ha dit el mestre, no?, que hi ha moments en què potser els primers violins tenen la melodia cantàbil en aquell moment i els segons violins estan acompanyant. Vull dir, el fet que uns s'hagin d'acompanyar els altres o hagin d'estar escoltant els altres, o sigui, és allò de que l'orquestra en realitat és com l'exemple total de la societat. O sigui, com la societat hauria de funcionar és exactament com una orquestra, perquè tothom sap quina és la seva feina i tothom sap que la millor manera de fer la seva feina és fer que la feina del costat sigui el millor possible. I precisament per això aquestes sèries són tan interessants, perquè és quan passa tot el contrari, és a dir, quan el segon clarinet vol ser el primer clarinet.
Però això passa a les orquestres, mestre? O sigui, el segon clarinet vol putejar el primer clarinet perquè vol el... Que és el que passa a l'orquestra, que vol el carxo. Vull dir, aquest gelos entre ells, suposo que sí, no? Perquè és normal.
Home, jo diria que la realitat supera la ficció i, a més a més...
La realitat supera la ficció.
Sí, i tant.
Val, no, amb això ja...
Hi ha mil històries sobre això. Però, a més, penseu que jo crec que hi ha poques feines en les quals hi hagi tanta gent treballant en un espai tan reduït. I aquesta proximitat física...
Bueno, superar... RAC1 supera,
La redacció dels dits.
RAC1 supera l'orquestra qualsevol espai,
Tu tens la taula de despatx i tens un cert espai vital.
No, jo no tinc. Tenim una taula...
Una taula individual.
Un moment. Per vosaltres hauríeu de veure com toca una orquestra amb un fossat, per exemple.
Exacte, a l'òpera, per exemple. Estan com anxoves. I això fa que o t'estimis molt o saltin guspires d'allà, també. I a més que moltes vegades els músics tenen una formació, els han format com per ser solistes, per tocar el concert de violí, i llavors n'hi ha alguns que es troben allà a l'orquestra i diuen, ara jo he de fer de segon clarinet, i quan en canvi jo m'han preparat durant tota la meva vida per fer de solista. Vull dir que jo crec que és normal.
Que és el de la sèrie.
Exacte, que és el cas de la sèrie.
Que, per exemple,
per tant, això supera la realitat, supera la ficció.
Sí, n'hi ha molts casos d'aquests, i gent que estan treballant a mig metre de distància...
I s'odien.
I s'odien. No només s'odien, hi havia un trompo que tenia una pàgina web dedicada a explicar els trepitxeus de la prova que va guanyar el seu company just abans, perquè creia que la prova...
I el director hi ha d'intervenir amb aquests afers o no?
Bueno, els directors intentem que hi hagi el millor clima possible. I jo he de dir que estic molt de sort d'estar a l'Orquestra Simfònica del Vallès, perquè és una orquestra molt sana, però hi ha casos tremendos, tremendos per tot Espanya.
Expliqui'ns un exemple, va, d'alguna cosa que hagi passat real.
Bé, hi havia...
Sense posar el nom, si vol, però volem un cas.
No, és que ara ja estic...
Dos...
No,
és que... Estan tots així esgastant, esgarrapant la taula.
És que trobo que la sèrie queda curta amb el que m'està dient, perquè la que m'ha dit la realitat supera la ficció, dic, hòstia, doncs...
Bé, hi havia un flautista, quan encara no hi havia telèfons mòbils, que deien que a les 4 de la matinada trucava cada nit el solista perquè passés mala nit i l'endemà fes un mal solo. I després hi havia... com a directors... Hi havia un cas d'un clarinetista que venia a l'assaig amb pistola.
Perdó?
Bueno, clar.
El primer que feia l'assaig és posar la pistola al faristol, i llavors qualsevol li deia que estava desafinant.
Per exemple, perquè la gent tingui una idea de com sona un clarinet. Àlex, posem el 5-2. Aquest és el famós concert per a clarinet de Mozart, amb la major, que es va fer famós quan sortia en aquella pel·lícula que es deia Memòries d'Àfrica.
Que molta gent creu que és al revés.
Ah,
És la pel·lícula de Memòries d'Àfrica i ara resulta que Mozart ho va copiar.
No, va fer Mozart al segle XVIII. Però entenc que el clarinet, això que diu el mestre, ha estat estudiant tota la vida per poder tocar, per exemple, aquest concert, i després es troba que potser està al faristol del segon clarinet, i que hi ha un altre clarinet que està per davant seu.
Això sí, guanya una prova duríssima en la qual ha hagut de competir entre 80.
Parlem d'això de les proves. Les proves són... Jo faig la pregunta
Bueno, perquè tu hi toca, nosaltres.
Com si baixés de la lluna, és així? És una prova cega? És a dir...
Sí, que no veuen el candidat.
Que no veuen el candidat.
A les sèries, el candidat li posen una mampara i no es veu.
Sí, en molts casos es fa una primera fase amb biombo, en la qual no sabem, només tenim un número de qui està tocant, però normalment a l'última fase sí que es fa visual.
O sigui, hi ha el paravent, no saps qui toca, només saps que és el número el 12, el 13, el 14, el 15, i després, si per exemple en venen 50, n'escolliu 7 o 8, que aquests són els que més ens agraden,
sí.
I aquí ja es treu el paravent.
Es troba paravent, i després jo diria la fase més important és que després es fa un trial, es fa una prova, perquè hi ha una part molt important de convivència i de relació amb la persona, i no només és important que toqui bé, sinó que a més ens entenguem. Bueno, jo crec que la sèrie, de fet, fins i tot hi ha un exemple, al final no agafen aquest clarinet, no l'agafen perquè la resta de l'orquestra no el poden ni veure.
Exacte.
I per tant aquest factor personal jo crec que és una bona, és una bona moralina aquesta que hi ha la sèrie al final, perquè al final la qüestió personal acaba primant, perquè de gent que toqui bé n'hi ha molta, diguem-ne, però la gent doncs, que saben fer pinya, que saben fer equip, que saben respectar els altres, que saben escoltar... Mm-hmm. Hi ha una relació entre el que toca molt, a vegades escolta poc, diguem-ne, no? I a vegades fa falta tocar menys i escolta més, no? Una mica com parlant, també.
I amb una orquestra, que quan vas veure una orquestra que ja hi ha com un timing d'aplaudiments, s'aplaudeix molt quan surt el primer violí. Mm-hmm. El primer violí, quin paper té en una orquestra? Per què és tan important el primer violí? Per què quan surt la gent aplaudeix i sembla que tingui com una ascendència tota l'orquestra?
No, és importantíssim la tasca del concertino, és molt important perquè en realitat tota la secció de cordes estaran intentant copiar quina quantitat d'arc passa, en quin lloc de l'arc està passant, quines posicions utilitza per tocar...
Però copiar d'aquí? Del primer violí?
Del primer violí, sí, tots imiten...
Ell dona la pauta.
El què?
Dona la pauta.
Ell dona la pauta de com han de tocar la resta.
La resta.
I fins i tot els vents, moltes vegades, la màxima precisió no és mirar el director, sinó també a vegades exactament el moment que el concertino posa l'arc sobre la corda. Vull dir que els vents també miren molt el concertino per anar junts.
Sí, vosaltres us heu fixat, per exemple, que quan toca l'orquestra veieu els violins, veieu que tots fan el mateix moviment d'arc.
Sí, clavat.
Doncs això, l'arc, si és una passada, amb dues passades, si, perquè ens entenguem, si ha d'anar amunt o ha d'anar avall, doncs això... és la pauta del primer violí.
Segueixen el fil del primer violí, que és qui marca el temps.
Però que aleshores pot ser que el mestre li digui escolta, doncs aquí passem l'arc d'una altra manera,
exacte,
no?
Exacte.
I pot ser que el sisè violí consideri que el primer violí no en té ni idea i que ho fa fatal.
Sí, però de moment, ell, com que està en el tercer faristol d'allà darrere, farà el que li toqui, i si vol estar en el primer faristol de davant,
s'ha d'aguantar.
Doncs s'ha d'aguantar i ha de treballar molt.
I aleshores passa com els equips de futbol, que arriba un nou director i diu, el tercer o quart violí, o tercer trompetista, tal... No, bueno, aquest seria una hipòtesi. Pot ser amic meu, pot ser un amic meu, tal, m'agrada més, tal, i faci un canvi, això es dona a les orquestres o no?
Sí, es pot donar, es pot donar.
Es pot donar, eh? Sí. Un que no pinta res, cada cop i voltes el s'erigeixi.
Sí. Titular.
Sí, el titular, però... i l'altre la reconi perquè no li acaba de fer el pes.
Però, sí, sí, això pot passar.
Això
però
passa, eh?
Hi ha també moltes qüestions laborals i moltes qüestions econòmiques al darrere, vull dir que crec que en aquella sèrie, al moment que arriba un director,
sí,
i com que hi ha música arriba tard...
El fa fora, ara, exacte, l'orquestra, doncs, sí, sí, ja li diu que no torni més.
Jo crec que les decisions són una mica més col·legiades. No és només el director, que és una figura artística, sinó que hi ha elements laborals, elements econòmics que hi juguen.
Ara que el Ramon deia, està a tercera fila, s'ha d'aguantar, sí, com més lluny estan del director, menys importants, i com més a prop, més potents...
Això és una jerarquia curiosa que està establerta d'aquesta manera, diguem-ne que els més importants, o sigui, com diríem que els millors toquen al davant, i en canvi penso que és una cosa que no té massa sentit, perquè és molt més difícil tocar allà al darrere, que estàs molt lluny del director i tot el que està passant, que no pas tocar al davant. I per tant és una d'aquelles coses que ens hem de replantejar en el món de l'orquestra, de que potser necessitaríem que els del darrere estiguin al davant. Nosaltres ho hem fet alguna vegada, la Simfònica del Vallès hem fet alguna prova.
I sona diferent? Quan posen els de darrere al davant i els de davant al darrere?
Sí, també sona diferent si els del darrere toquen més fort i els de davant més fluix, sinó al revés. Sí, sí, hi ha moltes combinacions, que hi ha molts matisos que es noten molt.
En el primer faristol sempre hi ha el primer. O sigui, si us imagineu l'orquestra, doncs a l'esquerra hi ha els primers violins i en el primer faristol hi ha el primer violí dels primers violins. Després hi ha el primer violí dels segons violins. Després hi ha la primera viola de les violes. Després hi ha el primer contrabaix dels contrabaixos. El primer cello dels cellos, etc, etc, etc. O sigui, està tot jerarquitzat.
I el que toca l'arpa, el seu rotllo.
Aquest sí, el que toca l'arpa va...
Depèn, depèn.
Bueno, a vegades veig el que toca l'arpa, que està allà...
El que passa és que ha d'estar molt pendent dels pizzicatos dels contrabaixos, per exemple, que a vegades fa un plum juntament amb els contrabaixos, i per tant...
I el percussionista, amb qui està pendent? De qui està pendent el percussionista?
Bueno, el percussionista està pendent de la primera flauta, per exemple, que és la que té més allà al davant, quan van junts, però sobretot van junts amb la trompeta. El timbal i la trompeta són de la mateixa família, pràcticament.
El rock dur va aparèixer arrel d'una baralla entre membres d'una orquestra.
No conec molt la història.
Bueno. No, però amb això que deies tu, Toni, dels canvis, que potser pot arribar un director nou i dir vostè passi davant i vostè passi darrere.
Clar, clar.
Sí, però clar, l'orquestra té vida pròpia i el director tampoc pot prendre una mesura en contra del tarannà o del pensar de tot el col·lectiu.
Això també s'ha vist en algunes sèries. Aquí a l'orquestra també.
Perquè després, clar, si no, els músics se't menjarien.
Clar, sempre hi ha un procés de negociació i has d'intentar... creure amb les teves idees, però negociar-les amb les dels músics, i com a tot arreu, doncs a vegades arribes fins on arribes.
Una pregunta que els hi passa als músics d'aquests moderns que van tots elèctrics, que és el baix. El baix no se sent mai, sempre diu, és que no m'hi oigo.
Però què té a veure això amb l'orquestra?
No, perquè li diu amb aquell de l'electrònica que està...
El rock, està parlant d'artistes de pop i rock, sí.
I
què té a veure?
És que no m'hi oigo.
Sí, sí, vale. I...
L'orquestra passa el mateix, és a dir, hi ha un senyor, un violinet, a l'arpista, no sé, el que porta el flabiol, no sé, que diu, és que no m'hi oigo. En sec s'aixeca a mig òpera i diu, és que no m'hi oigo.
No, perquè...
I es queixa el senyor director dient, senyor director, no m'hi oigo.
No, normalment, el que passa, per això els directors ens posem tan nerviosos quan estem amplificats, perquè llavors hi ha algú que gestiona els balanços que tu no controles.
Això ens passa, per exemple, quan fem el Love, 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 no? Que estem amplificats, i aleshores per l'orquestra és un problema perquè no està acostumada a tocar amplificada.
Ah, claro.
Nosaltres els balanços els fem live, diguem-ne, o sigui, sense amplificació.
Exacte.
I llavors la flauta pot dir, trobo que aquí els altres toquen massa fort, i llavors això sí que pot
veus.
Però amb això que diu el senyor Marcelí hi ha una cosa.
Però qui diu que si toques massa fort o no?
Llavors el director dirà...
Si, el director et considera si vas massa fort o no.
Si està
I es pot apretar, o sigui, el director li pot donar més xitxa, més força amb una orquestra i a l'altra. La veu, o sigui, la mateixa peça pot sonar més amb més força, amb més potència i una altra més. Això l'imprimeix el director?
Sí, no només amb més força, fins i tot pot canviar el color de l'orquestra, el so de l'orquestra.
Si el clarinet pensava que toca molt malament, dius, hosti, apreteu més fort vosaltres, que no se senti, tapeu-lo.
Això ho ha de sofrer, sí, sí. Si els violins no s'ho sabem prou, diem els trombons que toquin ben fort.
Vale. Ah, sí? Bueno, no ho sé, jo què sé, potser és un truc, algun truc deu haver-hi també, no sé, allò que dius, anem a tapar això.
I si algun dia teniu la possibilitat d'escoltar la música dins l'orquestra, és a dir, imagineu-vos que us posen allà al vell mig de l'orquestra.
Sí, això ho han fet, a l'Orquestra Simfònica
de
l'Orquestra.
Sí, ho recordo.
Sí, amb unes entrades que estaven...
Sí, sí. Això deu acollonir, no?
Bueno, si no estàs acostumat, diuen que impressiona molt.
Se sent... O sigui, el que sents és un...
Això m'agradaria a mi, eh?
Però sents un...
El que sents és un soroll.
Ah, no sents el que has de sentir?
Jo dic la meva experiència, eh? I aleshores, per això és tan important allò que dèiem dels equilibris i tal, perquè... Per exemple, el primer violí està tocant al costat del segon violí, però el segon violí està tocant una cosa que no és el que està tocant ell. I dos faristols més enllà hi ha els xelos, i a darrere té les trompes.
O sigui,
i aleshores
sona molt millor des del públic, no, aleshores.
Esclar.
Molt millor.
Clar. Perdona, aleshores, allà al centre, on està el director, o sigui, allà on dius que
allà seus... Allà és un infierno.
Allà és com el motor del cotxe.
Allà és un infierno.
No sents una melodia?
Moltes melodies. Pots sentir...
Sí, el director
sí. Allà ho sents bé, però segons on estàs col·locat, per exemple, només sents les trompes. Si tu et toca al costat del pavelló de la trompa...
No sentirà res més.
Per tant, perdona, eh? O sigui, un músic amb una orquestra pot passar que hi hagi part dels que toquen a l'orquestra, dels instruments, dels instrumentistes, que no els sentin?
Sí, i tant, clar. i tant.
O sigui, se n'entenen de la meitat?
Sí, a vegades sí, o fins i tot amb l'òpera, a vegades no senten ben bé el cantant, perquè estan allà sota el fossat i els costa escoltar el cantant per acompanyar-lo. I al revés, els cantants a vegades els hi costa també poder sentir l'orquestra d'allà. És difícil, per això hi ha aquest paper de coordinació que fa el director.
I el maestro concertatore, que es deia abans, que fa...
Sembla fàcil, eh? Sembla fàcil.
Sí, complicat. I no us poseu alguna protecció, pregunto, perquè la música sona forta. Porteu taps o alguna protecció per les oïdes?
Cada vegada hi ha més músics que tenen alguns taps, però que escullen les freqüències que aturen. Sí, hi ha taps que trien quines freqüències...
Però taps per què, perdona?
Perquè
per no sentir del costat. Perquè potser del costat toca amb una freqüència que tu et distreu.
Ara, avui començo a entendre perquè hi ha algunes orquestres d'aquestes que
ai.
No, algunes orquestres que toquen amb grups que toquen pop o rock, que es posen auriculars al músic, perquè suposo que deu haver-hi tal
batibull
que per concentrar-se en el que ells toquen necessiten sentir-se els mateixos.
Moment. Una cosa és quan tu toques amb la música amplificada, aleshores portes allò que se'n diuen els in-ears.
Els què?
In-ears.
El retorn.
El retorn.
Però el retorn d'aquí...
Allò que deia el senyor Marcelida, no sento. Sí. Aleshores, tu, quan vas amplificat, com que tothom va amplificat, aleshores tu li dius al tècnic...
Tu et sents a tu.
No, aleshores és quan tu li dius a l'àudio. Tu li dius al tècnic de so, li dius, escolta, no baixa'm la bateria i tal, perquè no m'escolto a mi mateix.
Clar, però aleshores tu, el que té linears d'aquests...
La mescla.
Aquí està escoltant.
Cadascú està escoltant tot.
El resultat final.
Estàs escoltant la mescla final.
Però, clar, tu t'ho has de graduar d'una manera que et sentis tu també.
Clar, perquè si no saps què estàs tocant.
Jesús.
Quina música,
també. Per què estem posant aquesta música?
Bueno, perquè és una sèrie que es diu Enredo.
Ens està costant.
És una sèrie històrica que es deia Enredo, que era de...
A veure, és un món, no?
A veure, perdoneu.
No, perdona, és que és un món que no desconeixem completament.
Que van a un eix ensenyats o què passa aquí?
Però un moment. Per això...
També tenen mampares.
Ah, sí, també ho he vist, això, les mampares.
Els músics que toquen, per exemple, al davant dels trombons, doncs tenen unes mampares aquí, perquè si no...
Clar, no podrien.
És la nostra salut laboral.
Clar.
Aleshores, algun altre...
No, ja,
per exemple, coses loques. Que, per exemple,
coses loques, per exemple,
les que passen a Mozart in the Jungle.
Sí.
Arriba aquest nou director, que és un visionari, és un geni, i aleshores agafa els músics, els emporta no sé on... i els diu, avui tocarem la sinfonia del silenci.
Exacte.
I aleshores els treu els instruments i els fa tocar això. I es posa a dirigir, i tots els músics comencen a tocar, i tothom es flipa amb això. Això, si un director fes això a la realitat...
Bé, hi ha una obra molt coneguda de John Cage, que és el 4 minuts i 33 segons, i que consisteix exactament en això, en estar 4 minuts i 33 segons.
Sí.
Sense...
Però ells assagen això per trobar com el so, per trobar com la cosa, no? I després una altra història. Una altra història. Què passaria, perquè darrerament hi ha hagut alguns exemples, què passaria si el director arriba a l'assaig Perquè, clar, els músics tothom se sap bé la seva partitura. Els primers violins se saben bé la seva part, els segons la seva part, tothom se sap bé la seva part. El director ha de saber les parts de tots i ha d'anar molt més preparat que tota la resta per tenir aquesta autoritat, entenc.
Exactament, en això consisteix. No és que sigui ni més llest ni més tonto, és bàsicament que s'ho ha de saber el conjunt. Sí, jo crec que els músics això ho noten de seguida, quan el director realment s'ho sap i sap que està escoltant la seva part i que sap que si no la fa bé l'està escoltant, això ho noten de seguida quan el director està preparat.
Però sense el director sonaria, o sigui, l'orquestra seria capaç d'interpretar aquella peça?
Sí, per exemple, mirant el concertino, sí, es podria començar junts i tant, sí, les qüestions purament tècniques es podrien resoldre, sí.
Clar, no sonaria
sí,
igual.
Sí, perquè hi ha el cas, per exemple, aquest estiu hi ha hagut el cas d'una persona, un director, que estava dirigint la sisena de Tchaikovsky,
sí,
i no s'ho sabia. I no s'ho sabia del tot. Hòstia. I aleshores el dia es va muntar un bon merder i el dia del concert, doncs vosaltres sabeu que quan s'acaba l'orquestra romana ja on està,
sí,
el director surt,
sí,
la gent està aplaudint, llavors el director va
sortir,
entra i surt, llavors el director fa aixecar l'orquestra i tal, no? Sí, doncs el que va passar aquest estiu és que l'orquestra, que clar, l'orquestra saben molt, els músics de l'orquestra són molt bons, no? Si veuen que el director no dona la talla, doncs en aquest cas, quan van acabar de tocar, els músics es van aixecar, van guillar i van deixar el director saludant sol.
Oh, no direm noms.
Això ha passat aquest estiu?
Sí.
Ospedre.
Caram.
A Catalunya?
No.
A Catalunya.
Ah, doncs així és igual. L'important és a Catalunya.
Aquí no passa això.
No, perquè clar, tu tens davant, no, mestre, tens davant 40, 50, 60, 70 persones o 80 persones que són tots molt bons, que han estudiat tots molt,
que potser han tocat aquella partitura moltes vegades.
Moltes vegades amb directors molt bons que els hi han donat indicacions extraordinàries a altres directors i tu has d'arribar i els hi has d'oferir alguna cosa nova.
Exacte.
Atenció que ens escriu Cristian Matxió, que treballa al Liceu.
Jo lo conozco, claro.
Diu, el Clapés el convidem a seure al fossat del Liceu la propera vegada.
No sentirà res.
I t'adverteix, no se sent la meitat de la música.
Hòstia. Sense censura.
Però això, jo durant el...
Però tens claustrofòbia, tu.
Durant les òperes del Liceu, que hi vaig amb els abonaments del meu padrí, que me'l cedeix, m'hi fixo molt amb l'orquestra. Sí. I clar, tens una imatge...
Quan siguis a baix, al cap de 10 minuts, diràs...
Vull sortir d'aquí.
La porta per sortir.
Vull sortir d'aquí. Però, a veure, estar-hi una estoneta és interessant.
I em fixo molt amb el percussionista, perquè, a més, m'hi fixo perquè veig que entra i surt. O sigui, hi ha alguns músics que entren i surten, però com segueixen la...
Home, però ja se la sap de memòria.
No, però entren, i cop potser... dius, hòstia, ara seran 3 o 4.
Perquè potser el primer acte, el percussionista no té res a fer, el primer acte.
No, però que entren i desapareix, al cap de 20 minuts tornen a aparèixer, tornen a seure.
Però com aquest programa que entra la gent i surt per les portes, sí, que això és Can Pixa.
Bueno, escolta,
jo redoblaria l'aposta, la redoblaria, i jo us convidaria que vingueu algun dia amb algun assaig de l'Orquestra Simfònica.
Ah, i ens encantaria.
I així fins i tot podràs complir el teu somni de dirigir alguna vegada.
No,
per favor.
Sí.
No.
Jo vull ser-hi.
No. Jo també,
Jo aquest dia m'aixeco i marxo. A veure què... M'aixeco i marxo.
És xulíssim, això.
Bueno, tinc una batuta a casa, eh?
Ah, sí.
La podies portar per dirigir el programa?
Sí, però aleshores... A més d'on li fotaria la batuta a ell?
És una orquestra de jazz. Tu dirigeixes una orquestra de jazz.
De jaure.
Ja diria el repertori, que te l'estudis abans.
No, però jo no m'ho compliquis tant.
Ai, ai, ai. Però fem-ho, que no quedi aquí, això.
Farem. Bueno, avui ho hem de deixar aquí.
Que torniu un altre dia.
Els oients s'ho han passat molt bé. T'ho dic perquè hem rebut diversos mails de gent interessantíssima.
Que tu vas veient les orquestres...
Es diu que és interessant aquesta conversa.
Clar, no saps res.
Que ens han quedat moltíssimes coses per parlar.
Hem de fer una segona part.
Hombre, clar, que torni.
Hem de fer una segona part amb el mestre Puig.
De los líos entre gent de l'orquestra. Si després se volen canviar de...
Això també, això també, sí.
Pues demanen canviar de puesto.
Es veu que la cosa va a gogó.
Me agrada tocar la batuta, però...
Gogó, vostè sí que és un gogó, però un gogogel. Bueno, ja em va cridar l'atenció un dia que vam anar amb el senyor Virgili a l'auditori, que vam anar a allò que és aquelles projeccions que es feien de pel·lícules, que l'orquestra tocava la pel·lícula.
Sí.
I veiem els músics que estaven més pendents de la pel·lícula que, perquè, i vaig preguntar al final, dic, com és això? Diu, no, perquè això a mi em tocava la segona tal pim i m'he d'estar anant i la pel·lícula. Però, hosti, tu, però si no, no... Vull dir que, clar, això cada músic se sap el...
L'Orquestra Simfònica del Vallès han fet El Senyor dels Anells, les tres pel·lícules, ara recentment. Imagina't, hores i hores allà.
No, no, el que em sorprenia és que veia... Anàvem mirant així la pel·lícula, que semblava, cony, estigues pel paper, que et perdràs...
Per la solfa, que diu el senyor Marcelo.
Clar, estigues per la solfa, no estiguis mirant la pel·li, cony, que perdràs el punt, que arribarà el moment i la cagaràs aquí. Bueno, repeteixo, mestre, moltíssimes gràcies. Gràcies. Xavi Puig, director de l'Orquestra Simfònica del Vallès, i una vegada més, Ramon Gené, moltíssimes, moltíssimes.
No, gràcies a vosaltres.
Gràcies de veritat. Fem una pausa i arriba el temps afegit. Bravo!
L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat, perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa-te'n a oisavallès.com.
Versió RAC 1.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes.
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Que no m'atreveixo a dir-ho? Mira si m'atreveixo. Provant, provant. Sabies que la poma és la fruita més completa, fresca i fàcil de menjar? És l'esnac perfecte i, a més, és boníssima. Si menges poma, fas esport, descanses i t'hidrates bé, t'ho dic jo. Deixa de cuidar-te com et cuides i cuida't com et cuida una poma. Campanya finançada per la Unió Europea.
Tu no esperaves que en una excursió tindries temps de veure-ho tot? Ni acabar-te el bufet de l'esmorzar. Tampoc apostar al Blackjack després de prendre el sol. I molt menys tastar un plat d'un xef amb estrella en alta mar. Però ja ho veus, tot el que vols és en aquest creuer. És el que testa de vacances amb Costa Cruceros i Nautalia Viatges.
Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC 1. Doncs ens emportem aquest rentaplats, que és el que més dura, no?
No ho sé, pensem-nos una mica, que acabem d'arribar.
Pensar-nos el què?
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, rentaplats Miele, esclar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
És el moment de visitar els escenaris on s'ha rodat el laboratori del programa La Puntual de TV3.
Vine a descobrir-los a Montsant Benet i endinsa't en la història del nostre monestir medieval i la casa d'estiu del pintor Ramon Casas.
Aprofita i queda't a dormir al nostre hotel de 4 estrelles superior o tasta la nostra gastronomia amb estrella Michelin.
A menys d'una hora de Barcelona, a plena natura i envoltats de pau. Descobreix tot el que t'oferim a montsantbenet.com.
Hi ha tradicions que ve de gust celebrar, sobretot si és amb panellets. Per què no tasteu els panellets del forn Mistral? Els fem un a un, amb molta cura, perquè siguin ben deliciosos. De pinyons, de coco, de taronja, de cafè... Com que són fets i cuits el mateix dia, els panellets del forn Mistral us portaran records de la vostra infantesa. Són com els d'abans, acabats de fer. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Panellets de veritat.
Arriba al Liceu l'estrena europea de l'òpera Antony and Cleopatra de John Adams. Una història d'amor que va redefinir el món, basada en el clàssic de Shakespeare. Del 28 d'octubre al 8 de novembre. Entrades a liceu.cat.
A Masterpiel trobaràs el sofà o el moble de la teva vida. Noves promocions de les butaques Stressless i mobles Caligaris. I presentem nova col·lecció de sofàs Moments de Relax.
Recorda, ara Masterpiel a Via Augusta 128, a prop de la plaça Molina. A Urgell 41 i també la nova web masterpiel.com.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial. En què et puc ajudar?
Vull saber on puc trobar tot el que necessito per la meva llar amb la millor qualitat i preu. I avantguardista. Mantes, coixins, estovalles i amb molts estils diferents.
Ves a la Mallorquina, Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o la mallorquina.es.
Comprovat. La Mallorquina és la millor opció per decorar la teva llar.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Torrons Vicenç us ofereix el temps afegit de la versió RAC 1.
Doncs ja estem en el temps afegit, avui una mica més tard de lo habitual. Saludem primer de tot a l'Edgar Fornós. Edgar, bona tarda.
Molt bona tarda, família.
Bon dia a Pep Guardiola. Permeteu-me l'expressió, el puto amo del Barça. Perquè, escolta, a mi m'han explicat...
No, és el puto amo.
Exacte, Pep.
És el puto amo.
Allà on va, escolta, coneix a tu, va, coneixes a tothom.
Coneixes tot el mundo.
Exacte.
Les és increïble, és molt passat.
Avui has estat a la botiga del Barça, hombre, amb una avall, la samarreta... la samarreta, la tenim per aquí?
Sí, la tenim aquí, mira, la teva
Gerard. Ah, Gerard.
Vale, vale, no, és que ara ens farem una fotografia amb la samarreta, que, per cert, ha pagat Mimenda.
Sí, sí.
No ha pagat RAC1, eh?
Primer he pagat jo i després tu m'has fet el bisó
no,
tonto.
Però, sí. Bueno,
sí, en primera instància no, jo, Toni. Sí, no, sí, no, no passa no. res.
Tu has anat a fer l'encàrrec i jo...
Exacte, sí, jo he sigut el teu globo.
Per ser, bueno, és la samarreta 970.
Bueno, perquè la cosa... perquè ja s'estan acabant. Bé, hem preguntat el que hem preguntat, Edgar, als oients.
Avui preguntem, per quina samarreta del bar...